Aquesta tarda recuperarem la història de Dorothy Levitt, la primera pilot de carreres de la Gran Bretanya en una època, a finals del segle XIX i principis del XX, en què només podien conduir els homes.
Les dones eren considerades físicament inferiors als homes i dèbils mentalment. Una dona era filla, mare o esposa, res més. En aquest context, Dorothy Levitt va aconseguir fer-se un nom en el món de l'automobilisme. L'escriptora Celia Santos ha recuperat aquesta història i l'ha novel·lada al llibre Más ràpida que la vida, d'Ediciones B.
Molt bona tarda, Celia Santos, què tal?
Bona tarda, Roger. Moltes gràcies.
Autora de Más ràpida que la vida, aquesta història de Dorothy Levitt, que jo no sé, Celia, tu quin és el link, quin enllaç et porta a conèixer la Dorothy Levitt? És a dir, com et surt aquesta idea de dir, vaig a fer una novel·la sobre aquesta senyora?
Bueno, pues, a veure, si va ser investigant per l'anterior novel·la, la maleta d'Anna, que també hi havia una miqueta del món del motor, doncs vaig trobar aquest personatge que bueno, em va fascinar, no? I vaig estar allò per internet buscant i fent una recerca i dius, però si és que no hi ha nada sobre esta mujer ni siquiera en su país, en Inglaterra, no? No hi havia res. Quatre mencions en webs, un parell de documentals a Gran Bretanya, però res més. I vaig dir, a mi aquesta dona m'interessa molt, no? Perquè, a més, el que em va cridar l'atenció va ser que va ser la inventora del
retrovisor.
Sí, del espejo retrovisor, no?
Sí. Parla en castellà, si estàs més còmode,
Bueno, com vulgueu.
No, com estiguis, com flueixis tu més. Nosaltres parlem català, tu parlem en castellà, cap problema.
Sí. No, va ser, ella inventó el espejo retrovisor perquè ja cogia la polvera que utilitzava per polvar-se la nariz, i la sacava por la ventanilla, para ver qué venía detrás, porque claro, estamos hablando de 1903, que era los inicios del automovilismo, que los coches, bueno, como se ve en la portada, eran esto.
Sí, descoberts.
O sea,
quatre capses unides amb quatre
ferros,
rodes,
sí. Era una cosa, sí. I bueno, pues no tenia ni retrovisores, ni intermitentes, ni
fars. Fixa-t'hi, en aquest cotxe de la portada de Más ràpida que la vida, de la Celia Santos, el cotxe no en té, de retrovisor.
No.
Però quina cosa més absurda, no? Perquè dius, bueno, és que bàsicament no pots no tenir retrovisor.
No es pot conduir sense retrovisor, com pot
ser? Si et fallen dos, perquè recorda que en tens tres, si te'n fallen dos, tens una multa. Mm. No pots circular amb un sol retrovisor.
No.
I aquí anaven sense, en carreres.
Sí. No, en carrera sí,
i a la vida, normal.
I a la vida.
Sí,
que per la calle. Girant, no?
Sí, no, de hecho, ni eso. Bueno, de hecho, Dorothy Levitt tuvo un accidente de coche contra un carruaje por no llevar retrovisor.
Vale.
Porque fue un accidente en mitad de Londres, ¿no? Claro, las calles, las ciudades no estaban adaptadas para vehículos a motor, estaban adaptadas para vehículos tirados por caballos, ¿no? O simplemente para la gente.
Sí.
Entonces sí que tuvo un accidente, además se vio implicado por un caso judicial, no se sabe si no he podido averiguar, ¿no? Porque tampoco hay mucha información. Es un caso que yo también he aprovechado para, digamos, incluir dentro
de la siguiente novela.
Dentro de la trama de esta novela,
vale.
Pues he utilizado y el accidente fue precisamente por no llevar retrovisor.
I llavors, ens quedem un segon més aquí amb el tema del retrovisor, però és que és molt curiós. Com se l'inventa ella? O sigui, o com proposa que es faci el retrovisor? Diu, no, he tingut una idea, va allà
no,
i
no, no,
ho
no,
explica,
no.
O com va?
No, ella utilitza su polvera para conducir, mientras compite y conduce, ella saca la polvera. Ella no...
Boníssim, això.
No. Porque es que además el espejo retrovisor no lo patentó ella, lo patentó un hombre.
Claro.
¡Quina sorpresa!
Sí.
Claro.
11 años más tarde. Entonces, ella simplemente... además, ella escribió un libro, porque ella tenía una columna. Ella sería lo que hoy conocemos como una influencer o una bloguera.
Sí.
Ella tenía una columna semanal en The Graphic, en el diario británico.
Sí.
Y daba consejos sobre conducción para las mujeres, ¿no? Porque claro, muchas mujeres, sobre todo las de la alta sociedad, pues querían su propio coche y querían aprender a conducir, pero no sabían. Aparte también daba consejos sobre cómo vestir Y...
Moda y conducción.
Moda y conducción, sí, sí. Vale. ¿Y cuál era el atuendo más adecuado,
claro, sí, sí,
para poder conducir sin parecer un
hombre?
Un hombre, exactamente, claro. Porque entonces ella recomendaba siempre.
Aviam.
Tenía...
Aviam si ho faig jo.
Sí, recomendaba siempre que una mujer debía llevar dos objetos en el coche imprescindibles. Un espejito de mano y un revólver.
Espejito de mano y un revólver. El revólver no acabo de veure, però vaja, depèn d'on visquis.
Contagiosa, ¿no?
Sí, a ver, claro, ella competía, las competiciones en las que ella participaba eran de digamos, en larga distancia, por ejemplo, un Londres-Liverpool o tenía que ir a Blackpool, que es la población esta está más al norte, entonces a lo mejor se pasaba 3 días viajando, de día y de noche,
ah, no, clar, clar,
sin descanso, entonces tenía que protegerse,
sí,
¿no?
Sí, básicamente, ¿no? Seguramente dels homes, tristamente.
De los hombres, sí. Segura. De los hombres se tenía que proteger día, de noche.
De día, de nit. Perquè ella com entra en un món que clarament, com estàs explicant tu i expliques en el llibre i reivindiques en el llibre Más ràpida que la vida de la Celia Santos, entra en un món d'homes, no només d'homes, sinó on no volen que hi entrin les dones directament.
Sí.
O sigui, què suposa la irrupció de Dorothy Levitt en aquest món? Suposo que rebuig.
Sí, sobretodo. Eso de entrada. O sea, ella ya cuenta, ¿no? Ella y otras muchas como ella, como por ejemplo anteriormente, porque ella fue la primera inglesa en participar en una carrera de coches, pero la primera del mundo fue Camille Dugas, que fue una francesa, que aparece también en la novela. Le quería dar un,
claro,
un papelito en la novela, porque era una mujer que también merece su propia historia. Pues sobre todo, ellas ya saben que el rechazo lo van a tener, lo van a encontrar. Entonces... sus ganas de conducir o de hacer algo que a ellas les apasiona, porque a una mujer le puede apasionar el mundo del motor, le puede apasionar el mundo de la mecánica. Ella, sí, ella se no llevaba mecánico nunca, ella se lo arreglaba todo ella. Se decía incluso...
Quina ràbia els hi devia fer això, t'ho diguen.
Sí, claro, entonces había una figura...
¿Necesitas ayuda, chica?
Sí.
No, sé más que tú de motores.
Sí, a lo mejor te hago yo
igual
más
sí
falta,
¿no? Igual le hago un agujerito al Delco,
sí,
que no sé lo que es yo, pero vaya, andaban.
Había un grupo, ¿no?, de hombres que de hecho perduró hasta los años 70, en las carreras, que se llamaban los Gentleman Drivers, que eran básicamente grupos de hombres de la alta sociedad adinerados, con mucho poder, en tanto social como políticamente, que lo que hacían era pagar por participar en las carreras.
Mm-hmm. No, això ara també és així,
Ja, però a ellos les estava igual ganar o no.
Ja. Bueno, sembla que ara també és així.
Ellos querían correr, querían conocer a muchas chicas, querían, incluso hay casos en los que iban bebiendo champán en los coches, ¿no? Dices,
bueno, vaya cursa de merda, perdó, ¿eh?
Bueno, escolta, a quina velocitat anaven, també t'ho diré, ¿eh? Igual anaven a 80 o 90 per hora.
Bueno,
en aquesta època 120, era més.
120, va.
Sí, sí.
No ja, más, ¿eh? No más.
Lo que pasa es que nos veían por, claro, allí miden por millas,
ja,
y es... Yo he tenido un... Bueno, no,
un
no
cacao,
cacao, pero sí que con la tabla de conversión, las 780 millas por hora, espérate a ver cuánto es esto.
Però jo, ara que pensava, que parlaves d'això del rebuig, me'n recordo, clar, aquí estem parlant de 1900, de principis de segle XX.
1903, sí.
1903, però m'ha vingut la imatge d'aquells senyors que impedeixen o intenten impedir córrer una marató a una dona, que estem parlant de molts anys
molt
després.
Més tard.
Molt més tard,
no sé si dir-te als anys 70,
Sí, als 70, de veritat.
Que li donen empentes.
Sí, sí, sí.
Això és cosa d'homes. Mira, l'autèntica bogeria.
De fet, era una dona que es va fer passar per home quan es va apuntar a la marató, i quan a mitja cursa algú s'adona que és una dona, aleshores és quan comencen a molestar-la.
Sí, 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 sí.
Suposo que ara estem parlant de la figura històrica, però tu has volgut fer una novel·la amb això.
Sí.
Llavors, quina història volies explicar aquí? La història de la seva reivindicació com a dona, però també suposo que la seva aventura sentimental? O què hi ha aquí darrere?
A ver, yo he aprovechado lo poco, la poca información que hay. Yo quería reivindicar a esta mujer como figura, porque hay un vacío. Simplemente el que a partir de 1911 no se sabe nada de ella.
Va morir molt jove, als 40 anys, no?
Als 42, em sembla que va morir. Al 1920...
I què estàs dient? Que van intentar oblidar-la?
Sí.
¿Van a intentar esborrarla, tú crees?
Yo creo que sí, y no se la ha reivindicado. No se la ha reivindicado ni aquí, ni en Inglaterra, ni en ninguna parte, ni en ningún sitio, porque está un poco como, sí, se la conoce, hay alguna referencia, pero no està reivindicada com...
Això és molt interessant, perquè llavors és un masclisme a posteriori. És a dir, sí, et deixem que apareguis aquí, que papallonegis mentre estiguis aquí, però quan desapareguis, t'esborrarem.
Bueno, és reescriure la història per confirmar el que tu vols confirmar de la història dels mascles homes, no?
Sí.
I si una dona destaca, l'has d'esborrar de la història, no?
Sí. A més, és una mujer que a mi lo que más me llamó la atención es que ella era feminista, ella reivindicaba los derechos de la mujer, aparte de ser piloto, ella reivindicaba los derechos de mujer, el derecho al voto de la mujer, el derecho al voto, cualquier derecho que hoy tenemos, incluso más, pero sin dejar de ser mujer. O sea, es algo que a mí me pareció muy interesante y muy importante, incluso hoy en día, ¿no? El feminismo no consiste en hacer la misma tontería que he hecho, no.
Sí, ya puedes decir perfectamente, ¿eh?
En hacer lo mismo que han hecho los hombres hasta ahora, sino en hacer otras cosas y que se las tenga en cuenta igualmente que a los hombres.
Bueno, en hacer lo que se quiera hacer, básicamente,
¿no? Lo que se quiera hacer, ¿no? No es porque a veces está esa idea equivocada de que el feminismo significa imitar a los hombres, y no es así. Riding along in my automobile, baby beside me at the wheel,
I stole a kiss at the turn of a mile. Dorothy Levitt va aconseguir rècords de velocitat, va participar en curses en què només deixaven participar homes, portava sempre un revòlver a la guantera. No sé si hi havia guantera, també t'ho diré,
no,
perquè...
No, era
sembla
un...
que no, Si no hi havia ni retrovisor.
Un calaix, era un calaix que estava debajo del...
Del seient.
Sí.
Veus?
Clar, i algú podria estar pensant ara, algú molt concret, però que no és dels nostres, però podria estar pensant, bueno, una dona que va participar en cursa, sí, segur que quedava la penúltima o l'última sempre, però no va ser així. De fet, és la primera dona que va guanyar una cursa automobilística en 1903. Vull dir que era una crack, a més.
Sí, sí, sí. Era además, ella tenía... Ella era, era una mujer muy valiente. Era un poquito tímida, pero era una mujer muy valiente y muy decidida, ¿no? Con molta empenta, ¿no? De decir, o sea, cuando ella quería hacer algo, lo hacía y quería hacerlo bien, porque yo creo que era una mujer de aquello de decir, si lo hago bien, si no, no lo hago, ¿no? Entonces, estudiaba mucho las carreras, estudiaba mucho los recorridos, conocía su vehículo, lo conocía hasta la última tuerca, hasta el último tornillo. Y bueno, y el hecho de la ventaja del espejo retrovisor, yo creo que le ayudó muchísimo a la hora de poder ganar todas esas carreras.
Poca broma, perquè també expliques que no només el retrovisor va ser una idea d'una dona, en aquest cas de Dorothy Levitt, sinó també les pastilles de fre, Berta Benz, els intermitents i llums de fre, Florence Lawrence, l'aixuga per a brisa, Mary Anderson, la calefacció pels cotxes, Margaret Wilcox, o les línies divisòries que separen els carrils inventats per una metgessa, June McCarroll. És a dir, si ho haguessin deixat en mans dels homes, és campi qui pugui, sin luces, sense línies, sense res. Visto qui és? Com ha d'anar bé el món? Com ha d'anar bé la carretera?
Sí, sí.
Quin desastre és aquest?
Mira,
tot això no ho sabíem.
El cas d'aquesta metgessa és divertit, com s'inventa les línies per dividir l'asfalt, no? La carretera.
Sí, 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 és molt divertit, perquè és que, además, no és que ella decía, és que tendría que haver, evidentemente, unes línies, però és que ella reclutó un grupo de mujeres conductoras y no conductoras, y ellas mismas a mano pintaron varios kilómetros de carretera de su condado, ¿no? De la zona.
Perquè va estar a punt d'atropellar-la, de tenir un accident amb un camió abans,
sí,
no?
Sí, ella era médico y ella iba a una urgencia, ella iba conduciendo.
Iba a dir això, en principi.
Y entonces no tenía un camión por la mitad de la carretera y ella dice, vamos a ver, la calle es tuya,
¿no? Organicémonos, ¿no?
Y entonces dijo, pues vamos a poner aquí unas líneas.
Por favor.
Y entonces, sí, ella con un grupo de otras mujeres, conductoras también, pues pintaron ellas mismas varios kilómetros de...
Clar, perquè un home d'aquella època hauria fet, bueno, això passa sempre...
Clar.
Això en res nou.
Clar, és que era així. Bueno, és allò que deies, no, les tonteries que han fet els homes... doncs va per aquí. Clar, com hagués sigut el món si hagués estat ple de dones amb poder que haguessin fet aquestes coses amb tots els camps. Más ràpida que la vida, la increïble història de Dorothy Levitt, la xica més ràpida del món, de Celia Santos. És una història molt potent, una història de superació, una història de lluita, una història d'anar contracorrent. Però també és una història, i ho explica aquí al darrere, eh? També hi ha una traïció, també hi ha un amor, també hi ha una gran amistat que acompanyaran, llegeixo, a Dorothy a través de tots els seus èxits i dificultats, sempre en un escenari fascinant, la Inglaterra de principis de segle XX. Aquesta és la història fascinant que ens explica la Celia Santos amb aquest personatge realment espectacular. Celia, moltíssima sort, que vagi molt, molt bé, i moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A tu t'agrada conduir?
Sí.
Sí?
Sí, sí, sí.
Posa't l'intermitent quan toca, sí?
Sí. Sí.
Segur, eh? Les poques persones que ho fa, eh?
Ahir, a les rotondes.
A les rotondes, eh?
També.
Molt bé, molt bé. Pues hi ha molta gent que a les rotondes no sap per on ha de sortir ni a quin carril posar-se.
I es queden ahí eternament.
Exacte, fan un loop. Adam.
Escolta'm, una actualització respecte del temporal. El SEM ha realitzat un total de 21 assistències sanitàries a causa del fort vent, que han requerit trasllat hospitalari. Una de les persones assistides ha patit una contusió a Cornellà i ha estat traslladada en estat greu a l'Hospital de Bellvitge. Per tant, hi havia 3 morts a l'estat espanyol, a la resta de l'estat, i ara tenim una persona greu que està traslladada a aquest hospital.
Celia, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Vosaltres.
Una abraçada. Ara tornem, fins ara.
Estat de Gràcia, a Catalunya Ràdio.